8 minuts per sobre del punt de les 11 i aquesta sintonia ens indica que el professor i músic Xavier Blanc torna a ser amb nosaltres per segona temporada consecutiva. Xavier, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Ha provat bé les vacances?
Molt bé, fantàstic.
I tornem carregats de música. Recordem, cada 15 dies els dimarts...
Això mateix.
El Xavier, en alternança amb la secció que ens porta la cap de musicals d'aquesta casa, la Jessica Sotodossos. Avui el tema anem ja forts.
Home, no sé si anem forts. Mira, saps que en aquesta secció intento sempre que hi hagi una combinació equilibrada entre informació
entre
vinculada...
Entre la paraula i la música.
Sí, entre la paraula i la música, entre la informació vinculada a l'Escola i Conservatori Victòria dels Àngels, d'on soc professor, i moltes vegades posem temes que tenen a veure amb l'escola, però a vegades temes que són d'actualitat o temes simplement que són de curiositat que a mi em sembla que a l'oient li poden interessar perquè no són del tot comuns.
He entrat disparat, t'he preguntat per les vacances, però no per la tornada a l'escola.
No,
ha anat bé també?
Segurament és perquè és el que més enyorem ja, les vacances. Ha anat molt bé, és intensa la... L'escola al començament és una activitat molt intensa, és fer quadrar tots els horaris amb totes les famílies, un munt d'estudiants de totes les edats fent tota mena d'activitats musicals, és entre divertit i esgarrifós, fins que no ho aconsegueixes, tota l'escola està en marxa.
Aquests primers dies menys música, no? Potser de la que d'aquí dos dies
home,
sonarà.
Home, ja veuràs, aviat vindré aquí amb un cabàs de música. Llavors el que deies, que anàvem forts. Home, em va semblar que era un moment ideal per parlar una mica de la música i el nacionalisme, i la música i el patriotisme. No sempre la música i el nacionalisme han estat relacionats com a primera vista es podria pensar. Diguem, hi ha uns compositors que són patriòtics o composicions que s'agafen per un motiu nacionalista i se'ls relaciona, etc. Avui el que vull fer és un exercici que a mi em sembla molt interessant de situar-nos en l'altra banda de les músiques nacionals, és a dir, a la transnacionalitat, per dir-ho així, perquè si és veritat que el nacionalisme té tota una colla d'exponents musicals, les cançons populars, els himnes nacionals, les composicions políticament compromeses, les peces d'exaltació patriòtica...
Clar, aquí... els himnes sí que els hi posem música, vaja.
Els hi posem música, els vinculem i sempre és una cosa molt, molt nostrada de cada país, no? Però avui potser tenim alguna sorpresa amb tot això. I el que m'interessa és veure com la globalització... I aquestes actituds que ara se'n parla molt de la tot el que és líquid que va socialment d'un lloc a l'altre, que traspassant fronteres a través dels mitjans de comunicació, tot això, amb la música ja havia passat des de fa molts segles.
Jo he avançat ja avui al sumari tres dels exemples que ens portaries, i algun d'ells t'he de dir que sí que m'ha sorprès,
com
bé dius, hagi traspassat tant fronteres, com per exemple l'himne d'Eslovàquia.
Sí, ara, mira, si vols l'himne d'Eslovàquia, que forma part del primer bloc de coses que escoltarem, i arribarem... començant primer pels Segadors. Llavors, ara us proposo que comencem pels Segadors, ja que estem amb el tema patriòtic, però no escoltarem una versió qualsevol, escoltarem l'última versió que s'ha trobat, que precisament és la primera. Vol dir que és l'enregistrament més antic, ja ho escoltareu perquè té aquella cosa del... allò dels ou ferrat que s'està fent mentre sona la música, perquè és que és un enregistrament del 1900, cantat per l'Orfeo Català.
Thank you.
Ja el notem, ja, aquest refregit, però vaja...
Sí, però és fabulós perquè és una cosa històrica, diguem, és el primer enregistrament que es conserva...
De l'any, hem dit,
del 1900.
900,
del 1900,
clavat, 1900.
En l'època dels discos de pedra, dels cilindres de cera, és tot una troballa fonogràfica, que s'ha trobat fa poc. Aleshores, això per què ho poso? Perquè amb l'himne aquest ja comencem a veure aquest moviment de la música que traspassa fronteres, que s'utilitza com a raó patriòtica, etc. Actualment, amb el tema dels segadors, de l'origen, perquè ara estem molt preocupats per l'origen de la nostra identitat...
Estem recordant el tricentenari constantment.
Constantment. Doncs aleshores això ho hem de situar una mica més enrere, llavors ara mateix circulen diverses teories. He portat avui diversos llibres.
Sí, uns llibres.
Sí, mira,
els vinculem doncs.
Sí, hi ha un que és del Josep Masot i Montaner, que acaba de treure un llibre que es diu Els Segadors, cançó popular a himne nacional de Catalunya.
Vols dir que estem en plena febre?
En plena febre. I aquest llibre està escrit per un monjo de Montserrat i explica tota una mica la història ben documentada de tots els fets que estan relacionats amb els segadors. I després n'hi ha un que crida molt l'atenció i que està sent un èxit, sobretot perquè el títol ja és una miqueta provocador, Els Segadors, de cançó eròtica a himne nacional. Que això està escrit pel Jaume Llach,
inclou
un CD amb un munt de versions...
No de contingut eròtic.
Mira, alguns són de contingut eròtic, estranyament, encara que estiguem parlant de pàtria. I això... Mira, us explico una mica. Aquesta cançó eròtica que se'n parla tant vinculada ara als segadors, té a veure en que en l'època de... cap al 1640 ja hi havia cançons de sega, des de feia molt temps, cançons populars, que els pagesos que anaven a segar a vegades li posaven lletres picants.
D'alguna forma s'havien d'entretenir.
Sí. Llavors, segador, bon segador, voleu segar un camp de cibada, però sempre això de segar i camp
buscant les segones.
Sega'm a l'arran, tres pams en l'aire, i després un munt de versos realment picants que ara els deixarem a banda perquè no ens dona temps. Molt divertit.
Per tant, llavors, tot això, Jaume Llach ho recull en
llavors,
aquests segadors de cançó eròtica.
I estableix una metàfora entre la fals i altres objectes que tothom pot imaginar. I a partir d'aquí, en el 1640, en la Guerra dels Segadors, que es van escriure tot de versos contra el conde Duque d'Olivares, etc., hi va haver... qui va agafar aquesta cançó perquè era molt, molt popular i li va canviar lletra i va posar textos populars. De manera que aquí es comença a barrejar i hi ha una doble versió, l'eròtica i una mica picant, amb la de caire més bel·licista contra l'exèrcit espanyol i l'invasió i tot això. I a partir d'aquí, les dues versions es conserven i encara hi ha registres d'aquestes versions a principis del segle XX i a finals del XIX. Encara hi havia gent a pagès que cantava totes dues cançons. Llavors resulta que la mare del Jacint Verdaguer, del gran Verdaguer, cantava la versió eròtica. I un canonge, Jaume Collell, se sabia la versió patriòtica. I a partir d'aquí va haver tot de gent que van començar a manipular, a construir personatges com el Francesc Alió, el 1892, que junta la lletra de guerra amb el que cantava la mare, el Jaume Collell, l'Emili Guanyavells, etcètera, etcètera, i entremig d'una batalla entre el cant de la Senyera, que també es va erigir com a un cant identitari català.
Els
segadors acabem construint això. Aquesta és la versió del Jaume Llach. L'altre estudiós, el Josep Massot, és un monjo de Montserrat i discrepa i diu que és una mica agosarat afirmar que
hi ha l'erotisme
que
comenta
Llach al darrere. Aquestes són dues versions que ara estan així contraposades. Hi ha una tercera que és molt divertida, que té a veure amb l'origen jueu de la cançó. Però anem a pams. Enmig de tot això s'ha conservat la melodia. Llavors aquesta melodia, els compositors nacionalistes l'han utilitzat, que és un recurs que s'ha utilitzat sempre en la història de la música. Val? Llavors, ara vull que escoltem... Hem escoltat la primera versió.
Sí?
Ara, l'última, per dir-ho d'alguna manera. No estan
també
registrada...
Del
sí, dels Segadors, que és que hi ha un compositor, un gran compositor i director d'orquestra de casa nostra, el Salvador Brotons, que ha utilitzat en una obra que té 8 parts i que es titula 1714, ha utilitzat els Segadors en alguns moments, perquè és una història de tota la música reflecteix tot el que ha passat en la història de Catalunya des del punt de vista de la reivindicació com a pàtria, no?
Amb aquests 300 anys.
Amb aquests 300 anys. I aleshores, si voleu, podem escoltar ara una miqueta el Salvador Brotons.
Aquesta de Salvador Brotons, Xavier.
Aquesta era de Salvador Brotons, que es va estrenar ara pel tricentenari, i que comemora...
Aquesta ja l'escoltava amb millor qualitat de so.
Sí, perquè tot i que és un enregistrament en directe.
He tingut el privilegi de recuperar-la, sí, de 1900. Déu-n'hi-do el recull avui sí, històric que ens estàs fent. No sé si... ho aprofites també aquest material després?
A vegades sí, a vegades no. La veritat
a les
és que...
classes no. L'erotisme es pot tocar?
No. Deixem-ho estar. No.
Per tant, una part del temari el pots donar.
Una part sí. Però la veritat és que tenim tanta música de molta qualitat i ara en fem un gran massa del tema patriòtic, potser. Llavors, a dins de l'aula ens dediquem a Bach i Beethoven.
Abans, per cert, que hem parlat dels Segadors...
Sí.
Podem lligar-lo perfectament amb l'Orfeó Català.
Podem lligar-lo perquè en molts moments històrics ha estat l'entitat que ha utilitzat... Això és molt, molt llarg, el llibre del Jaume Llats, jo el recomano molt perquè és apassionant, perquè explica tota aquesta evolució del món coral català que ha fet tant per la reivindicació nacional catalana. Però deixa'm enllaçar ara amb la tercera via, aquesta que circula, que hi ha gent que discrepa, perquè és molt interessant. Mira, anem a escoltar primer un tema i a veure si hi ha algú que et recordi vagament els Segadors.
Vinga, som-hi. La tonada, potser?
Sí. Té moltes petites cèl·lules temàtiques...
Si has escoltat els Segadors, evidentment...
Que recorden molt els Segadors. És a dir, si tu agafes el pentagrama i comences a buscar punts en comú, en trobes molts en aquesta cançó. Aquesta és una cançó...
Aquestes pujades...
Sí,
en el to.
És el Copala Estudienko, que és una cançó d'origen jueu. Llavors aquí passa una cosa. Els jueus, que van tenir una presència a la Catalunya antiga molt important, només cal recordar barris com els de Girona, el Call, i en els que tenen una presència important, i tenien el seu patrimoni musical, que estava molt entrelligat amb la població que no era jueva. És a dir, que tothom cantava i escoltava cançons d'una religió o de l'altra en el moment en què convivien. Aleshores, el 1492, els jueus... són expulsats de la península i són expulsats de molts llocs, eh? I fugen amb el seu patrimoni musical a l'esquena, eh? I aleshores, aquesta teoria diu que els segadors és una barreja de petites cèl·lules que es va generar en aquella època d'aquesta cançó jueva.
Aquesta és la tercera via.
Aquesta és la tercera via, eh? Que la relaciona amb el món jueu i amb aquestes cançons. Llavors, això que hem escoltat era la versió ja popular d'una zona d'Eslovàquia, i després això acaba convertint-se en l'himne d'Eslovàquia, que és el que escoltarem ara.
Així doncs, tots són iguals.
No sé, tots s'assemblen.
Tots s'assemblen.
Hi ha qui diu que són casualitats de la vida, i hi ha qui diu que aquestes casualitats no existeixen.
Passa, aquí li posen més instrument, no, de fons?
Bueno, sí, perquè aquí això és una versió oficial, i per fi que comença igual.
Ha estat començar i veure ràpidament altre cop la
semblança. Aleshores, a partir d'aquí, mira, el que tu vulguis. Pots creure't en un, pots creure de l'altre. Hi ha alguns que estan molt ben documentats, com el del Jaume Llats. Això de la cosa jueva espera una mica la nit dels temps i...
Però, en tot cas, encaixa amb la tercera via.
Sí, però és interessant. Exacte. Molt bona. Però, en tot cas, aquest origen existeix i acaba traspassant el que dèiem al principi, que les melodies van amb les persones i les persones es belluguen. I ara, si vols, per acabar el bloc segadors, escoltem una miqueta la versió d'origen que el Jaume Llats relaciona. Ja veuràs que és una cançó divertida, cantada per un senyor gran que encara la recordava quan la va aprendre.
Si n'hi havia tres garberets i la plana de Cerdanya que han anat a segar el llei i a segar una quinza, n'ha de segar-me l'arran tres pams en l'aire, segar-me l'arran. L'un no porta el volant d'or, l'altre l'emporta de plata i el més petitet...
Aquesta és la versió, una de les versions eròtiques de la cançó de Segadors.
És un fragment del que abans ens comentaves tu.
Exacte.
En recitat.
Això mateix.
Sega'm a la ran, pams...
Exacte. Aquí està
tot
el bloc...
Aquest és l'himne, per tant, l'origen?
L'origen, un dels orígens, una cèl·lula germinal del nostre actual himne. D'acord?
Bé, aleshores... El que estem descobrint avui.
Sí, doncs ara descobriràs unes coses molt divertides.
Volies tancar ser el bloc de segadors, però sí. Massot, per tant, quina seria la versió que defensa? La
no,
més,
diguem, defensa clàssica. Que hi ha unes versions, sí, de segadors, però que hi ha, diguem, que no ho relaciona directament amb les versions eròtiques, sinó amb quan els segadors, a la guerra dels segadors, directament es van rebel·lar a cop de fals contra el conde Duque i contra... etc. És a dir, que el tema aquest ja de fer aquest salt cap a la versió de la cançó eròtica ja no el veu tan clar.
Doncs va, deixem els segadors i aquesta veu.
I ara passem, ara anem a parlar d'alguns compositors, que ja veuràs. Ara parlarem d'un compositor nascut a Sant Joan de les Abadeses el 1824, que tu segur que no coneixes, que és el Jaume Nunó.
Anava a dir Sant Joan de les Abadeses sí, però...
Però el compositor no.
Però el compositor no.
Doncs ara escoltem...
Per això escoltem el Xavi està amb nosaltres.
Un fragment d'una peça del Jaume Nunó.
Aquesta té marxa més d'himne.
Sí, ja. És un compositor, ja dic, de Sant Joan de les Abadeses, el Jaume Nunó, que va escriure 500 obres i que va morir...
No sé si a Sant Joan de les Abadeses hi ha tanta marxa.
No,
dia
no.
A dia.
Doncs escolta, aquesta peça és l'himne nacional de Mèxic. Llavors dius, com pot ser? Doncs,
oficial, eh?
Oficial, sí, sí, sí.
Ja deia jo que em sonava...
Sí. Que ja deies tu que
sonava. Que era nacional.
Sí, era nacional perquè tota la qüestió nacional s'assembla molt. Doncs aquí tenim un exemple de patriotisme entès d'una manera curiosa, perquè no és un mexicà Perquè aquest senyor va passar, és molt llarg d'explicar les vides dels compositors, però va anar a parar a Mèxic com a compositor i en allà va guanyar un concurs que van fer per l'himne per escollir l'himne mexicà, i el va guanyar, i a partir d'aquí un català és l'autor del...
de l'himne de Mèxic.
Sí. Llavors això és un cas extraordinari de, com que aquí digués, és que el Segadors és una cançó que la va fer un mexicà, ens sonaria com una mica estrany. Doncs ells ho tenen assumit, i a més està enterrat allà a la rotonda de les persones il·lustres, com una gran personalitat.
Jaume Nunó.
Jaume Nunó. Ara vull que escoltem un altre compositor, també molt desconegut, català, que es diu Blas Parera.
Señoras y señores,
himno nacional de Argentina.
Himno argentino.
Aquests són els argentins?
Sí, això és...
Cantant l'himne...
Són els argentins, dius, que canten?
Jugadors i afició, entenc.
Sí, doncs és la marxa patriòtica. Això està agafat d'un partit del Mundial que hem passat aquest estiu.
El del Brasil.
El del Brasil.
És a dir, aquí hi ha Messi.
Sí, aquí està Messi cantant... Messi, el Mascherano
i companyia. No tots canten l'himne,
No tots canten l'himne. Doncs això és un senyor que va néixer el 1776 a Mataró i que els seus pares eren murcians, que la seva biografia és molt interessant, es va casar amb un alumne de 15 anys el 1809, en aquella època es feien aquestes coses, va emigrar a Amèrica, va fer carrera com a violinista, com a compositor, i després va tornar a Europa, i després de ser un gran compositor va acabar a Mataró treballant a l'oficina de Correus. Mira quines vides, mira, no sé si el Messi ho sap, això.
Blas Parera. El gran Messi i el gran Blas Parera.
Himne d'Argentina, poca broma. Doncs resulta que aquest himne, durant 3 anys...
De moment ja tenim
Mèxic
i Argentina fets per catalans.
Sí, però espera, perquè aquest himne, durant 3 anys, va ser l'himne de Xile. Per què? Perquè un senyor que es deia el general San Martí va envair a Xile i va imposar que l'himne fos el mateix fins que el van tornar a recuperar el territori. Llavors, durant 3 anys també va ser l'himne de Xile.
És a dir, compartien l'himne. Perquè un senyor va dir que...
Ja saps com funcionen aquestes coses.
Que nosaltres, a ell li agradava
nosaltres més. També compartim himnes. I aleshores...
Tens raó.
Però escolta, el de Xile després es va solucionar. I què vam fer? Doncs aleshores... Un senyor que es deia Ramon Carnicer i Batlle, nascut a Tàrrega...
Pel nom torna a ser d'aquí.
És de Tàrrega, nascut el 1789, que va viatjar moltíssim, que va tenir molta relació amb la política, que va acabar exilat a París, a Londres, així, li van encarregar l'himne de Xile.
I sona així.
I sona així.
De pietós, el himno chileno Maracaná.
Primer ens l'han presentat...
Sí, el Maracanà. He agafat aquest tall perquè penso que és una cosa emblemàtica, el gran estadi Maracanà. I
ara canten. Jo em quedo amb el d'Argentina.
Amb el d'Argentina. Per la música o...
Per la música i suposo que pels jugadors.
I pels jugadors. Bueno, aquí també tenies l'Alexis. Escolta'm, total, que tenim que en el Mundial van sonar 3 himnes nacionals, que resulta que tots 3 estan escrits per una raó o per una altra per catalans. És una cosa bastant curiosa i que és el que et deia, que els nacionalismes i els patriotismes a vegades tenen sortides i que trenquen fronteres d'una manera molt curiosa. Això del nacionalisme és una cosa que ve de molt lluny, que es relacioni el folklore nacional de cada país amb el... amb composicions, a dins de la música clàssica, és una cosa que es coneix com el nacionalisme musical. I va passar com una reacció al nacionalisme alemany wagnerià, que era molt fort. Llavors, hi ha molts països i molts compositors, Glinka, Borodin, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Smetana, Dvořák, Janáček, Polònia té Chopin, Noruega té Grieg, Finlàndia té Sibelius, tots els països tenen el seu compositor emblemàtic en aquest sentit. A Espanya n'hi ha molts, però n'hi ha quatre que són els més els més representatius, eh? I ara ara estic pensant que me n'he anat d'un tema, però espera, ara hi tornarem.
Saltàvem, si vols saltar,
no, saltem. No, no, no passa, no, no, perquè m'estava oblidant de dir una cosa, que això dels nacionalismes s'ha utilitzat sempre per reivindicar, eh? Aleshores, tenim molts exemples, infinitat d'exemples. Ara escoltarem breument un exemple, que és Txaikovski, amb la seva obertura 1812, que es va interpretar el mateix dia que es va interpretar, es va estrenar la peça dels Brutons, ja venia bé, eh? I en el que se senten canonades, la percussió fa les canonades, i de cop i volta se senten petites referències a l'himne nacional francès, a la Marsellesa. Per què? Perquè commemoraven que els russos van guanyar la guerra a Napoleó Bonaparte. I llavors el Txaikovski va escriure això.
Aquesta peça. Aquesta és peça de Txaikovski. Dius...
Peça de Txaikovski, ara l'hem tallat ràpid, però hem sentit les canonades i ara aviat comença a sentir-se la Marsellesa.
Anava a dir, ara aviat de fons podríem anar escoltant les referències a la Marsellesa, l'himne de França.
Es diu, la Marsellesa.
Clarament.
Molt bé. Bé, doncs això, com deia abans, és una mostra més del nacionalisme que en molts països els compositors van agafar com a llenguatge musical. Fer valdre el patriotisme i sobretot tot el que els distingia i diferenciava de la resta de països, això és molt característic. Bé, deia que Espanya, quan he canviat de carril, que a Espanya hi ha quatre compositors, el Turina, el Manuel de Falla i l'Albéniz i el Granados. Bé, aquests són els quatre elements, n'hi ha molts més, però els quatre que internacionalment en els llibres d'història així es coneixen com això. Del 100% d'aquests compositors, la meitat, mira, ves per on, són nascuts a Catalunya, l'Albéniz i el Granados. Llavors, que en molts programes de concerts es presenten com a música espanyola, perquè ho és, perquè són icones del llenguatge musical hispànic, però van néixer, mira, l'Albéniz va néixer a Camprodon, i el Granados va néixer a Lleida, després va viure molts anys a Barcelona. El que passa que es van deixar influenciar molt per una música molt castissa i molt espanyolista de tot el rest d'Espanya.
I ja se'ls va...
Sí, i ells, a més, en feien gala d'això, vull dir que no renunciaven, i tenien molt poca relació amb tot el que tenia, que en aquell moment ja estava molt vigent, amb el patriotisme d'aquell Orfeo català, és a dir, que convivien...
Igual que
conviuen ara
els
dos nacionalismes. Escoltem, si voleu, una miqueta a l'Albéniz. Si voleu, escoltem una miqueta el
de Camprodon, d'Albéniz,
de Camprodon,
i Granados,
de Lleida.
I amb veu femenina.
Amb veu femenina, inconfusible. Ja saps que sempre que puc aprofito...
No és la de Granados.
No és la de Granados, és la de Victòria dels Àngels, acompanyada aquí per la gran Alicia de la Rocha.
Sempre que pot, el Xavier...
Sí, aprofito, perquè
aprofita,
vinc com a representant de l'escola
de Mola
i Conservatori Victòria dels Àngels. Què més? Què menys? Vaja. Escolta, i per enfilar ja la recta final d'aquest divertit... passeig pel patriotisme musical. Acabem amb una cosa que a mi em sembla extraordinària, que és el famós God Save the Queen, una cançó que l'associem a la Regna d'Anglaterra, a tots els anglesos, allò tant amb aquell posat cantant el God Save the Queen, que abans havia sigut el God Save the
Queen. Aquí no els veiem així, cantant els segadors?
No, de moment no, ja veurem. I escolta'm, doncs aquesta cançó té un origen que si, quan parlem d'una cançó ha traspassat fronteres, és aquesta. Fixa't, aquesta cançó, ara si voleu l'escoltem i llavors us explico d'una tirada...
Les fronteres que ha traspassat.
Escoltem. Escolta'm, digue, no et sona raro aquest anglès? Aquesta pronunciació d'aquests senyors no t'hi has fixat, ho hauria hagut de dir. Fixa't. Mira, és que no és anglès.
No és anglès,
és francès,
sinó francès.
I dius, què fan els francesos cantant l'himne aquest?
M'ho apuntava també el sí. Xavi Calvo, el control tècnic.
Ja ho havies enganxat. Doncs escolta, la història és aquesta. És que això va ser l'himne nacional francès durant molt temps, fins que van decapitar el Lluís XVI.
Això era la marca. Estar una mica com amb Xile i Argentina.
Sí, és a dir, sí, però això és més complexa, ja veuràs, perquè aquesta cançó, o aquest himne, té l'origen en una peça que va fer Lully per celebrar, alguns diuen que Lully la va escriure per celebrar que el rei Lluís XIV havia sortit d'una operació amb èxit, d'una operació d'uns problemes que tenia de restrenyiment i de fístoles i morenes i tot això. Això diu la llegenda.
Sí, un rei amb problemes.
Un rei amb problemes, no és l'únic. I aleshores el Lully va agafar una cosa que ja existia d'una peça religiosa i en va fer una peça que es va dir Dieu sauve le roi, vale? I llavors va ser un hit. De tal manera que després, en el 1785, el Charpentier, un altre compositor que tothom coneix i no ho sap perquè és l'autor de la melodia de la sintonia d'Eurovision, la famosa Eurovision, doncs això surt originàriament en el Tedeum de Charpentier. Bé, doncs aquest compositor també la va agafar. Resulta que llavors a tot França en feien ús relacionat amb la monarquia. Què va passar? Que Händel, un compositor alemany però que va triomfar i va fer carrera a l'Anglaterra, va visitar França el 1714 precisament, i va sentir aquesta cançó, i després li va regalar aquesta cançó al rei Jordi I d'Anglaterra, i ja li va canviar i va dir God save the king,
the queen, sinó
perquè,
the king,
perquè és un himne que es va canviant en funció de si tenen rei o reina. Bé, aleshores tothom va començar a agafar aquesta melodia els uns als altres. Llavors era God save de Tsar a Rússia, a Alemanya acabaven parlant de l'emperador i del Kaiser. El 1797 el Joseph Haydn la va fer per l'emperador del Sant Imperi Romà i Germànic. Va ser l'himne de Prússia, va ser l'himne d'Àustria, d'Hongria, que encara els nens a l'escola a Hongria el cantaven el 1918 com a himne. Va ser l'himne de Suècia, de Liechtenstein, ha estat l'himne de Noruega, ha estat himne de 15 països. Actualment als Estats Units es canta com a cançó patriòtica. No? Llavors, és o un himne real o un himne nacional. I és una cançó, sembla que no n'hi hagi d'altres, potser és perquè no van caure que els havien d'encarregar a compositors catalans, i aquest ha estat l'himne patriòtic que ha traspassat més fronteres des de la història de la música.
Doncs amb el God Save the Queen, que per cert, de moment continua sent l'himne dels escocesos, també.
Continua sent mira, això ja hi ha qui li agradarà molt i hi ha qui li molestarà, és l'himne també dels escocesos. De totes formes, val a dir que de la mateixa manera que al Regne Unit no existeix aquesta famosa Constitució, que sempre ens estan dient que no hi ha la Constitució i que per això poden fer segons què fan, tampoc tenen un himne oficial. És a dir, tot és una cosa basada en la tradició, però no hi ha cap document que digui que l'himne oficial és aquest himne. A més, és un himne molt curt i que a vegades es queixa la gent. El Hamilton, el pilot de Fórmula 1, es va queixar...
Cap de setmana ha guanyat.
Pues mira, es queixa...
I que va sonar l'himne.
Pues va sonar l'himne. Es queixa que quan li toquen l'himne, com que fan només una estrofa, és curtíssim, i que quan guanya el Felipe Massa, que l'himne italià és molt llarg, i va fer públicament una protesta de que l'himne que li posen, que no és un himne oficial, però és l'himne que tenen...
Hauria de tenir dos estrofes.
Sí, pels campionats mundials i per les Olimpiades, això, hi ha uns personatges que es dediquen a retallar i a fer perquè tots durin, perquè no hi hagi comparacions odioses. Doncs fins aquí aquest d'això. I aleshores, mira, només recomanar-vos un parell
els
de coses.
Els llibres que avui has
els
portat.
Els llibres aquests del Josep Masot, els segadors de cançó eròtica i himne nacional, i també, si algú està interessat, una exposició que s'està duent a terme al Museu de la Música i a l'Auditori, concretament
a Barcelona,
que es diu Les Músiques del 1714, i en allà es repassa tot el món musical, no només el dels segadors, sinó tot el que estava passant en el món musical català en aquella època, una exposició molt interessant.
Doncs amb aquest passeig musical, com dèiem, pel patriotisme, per la música i nacionalismes, t'agraïm, Xavi, el debut a la temporada.
ha estat un debut així llarg i intens, però bueno, com a obertura.
Molt agraït i
al contrari, agraït a vosaltres d'escoltar-me.
Hem conegut moltes coses.
Això espero.
Esperem trobar-te també d'aquí a 15 dies.
D'aquí 15 dies sóc aquí sense falta.